Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Hi haurà un rebrot de coronavirus a la tardor, però no serà més virulent que el primer. Així ho apunta Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, assenyalant que ja s'estan preparant per reduir l'impacte de la Covid-19.
La impressió que tenim és que el virus tornarà a créixer. El que ens sembla, i que hem aprendre precisament dels nostres errors, és de que quan torni a venir hem d'estar molt preparats per diagnosticar-lo molt aviat. O sigui, no esperar tenir ingressos de gent que tenen pneumonies greus, sinó a mesura que la gent tingui clínica respiratòria, de tos, de mal de coll, de refredat, no esperar, serà una grip, serà un refredat. No, fer les proves, que ja les tenim, i a la que tinguem un cas, aïllar-lo 10 dies.
Així mateix, Cervantes descarta que hi hagi un rebrot en les pròximes setmanes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El doctor del Taulí assegura que la ciutadania ha estat prudent durant la desescalada i que no hi ha indicis que facin pensar en nous casos de coronavirus durant l'estiu. Així mateix desmenteix que hi hagi més joves infectats i atribueix les dades al fet que s'estiguin fent més proves diagnòstiques.
Novetat sobre l'operació Judas. L'Audiència Nacional cita a declarar 6 investigats el pròxim 30 de juny.
Dos dels citats van ser detinguts el 23 de setembre passat i van quedar en llibertat el mateix dia. La resta s'han sumat a la causa més tard. Tots ells estan sent investigats per pertinença a organització terrorista. Des de la defensa exercida per Alerta Solidària, lamenten que se segueixin davant amb el procés judicial quan ells encara no han pogut accedir als escrits de la Fiscalia. Avui a les 8 del vespre s'ha convocat una concentració a plaça Sant Roc per demanar l'absolució dels processats.
I en esports, el playoff express es podrà disputar en públic a les grades.
Així ho ha anunciat avui la Junta d'Andalusia, després que el Consejo Superior de Deportes deixés la decisió en les seves mans. Concretament, hi podrà haver fins a 1.500 espectadors o un aforament màxim del 65% en els estadis més petits.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat molt aquest cap de setmana. Aquest temps ha vingut per quedar-se, li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, déu-n'hi-do, com s'està enfilant la temperatura aquestes hores de... aquestes primeres hores de la tarda. Una màxima que ja arriba entre 24 i 29 graus al Pirineu i al litoral, 27-32 a la resta, però s'enfilen fins a 33 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, de fet, en aquests dos últims sectors es podrà arribar fins als 35 graus avui, 34-35 de màxima. Per tant, ja calor plenament estiuenca. Tot això dominat per un cel serè en conjunt, tot i que es presenten alguns núvols d'evolució, la serralada prelitoral, també l'interior del quadrant nord-est, que deixen el cel entremig i molt ennuvolat, i de fet, d'aquests núvols no descartem que deixin alguna gotellada tan sols al Pirineu Oriental. El vent ha d'anar afluixant, tot i que hi ha algun cop fort de component sud, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també encara algun cop fort de tramuntana a l'Empordà, però tant un com l'altre han d'anar afluixant. Al final del dia també arribarà algun núvol baix al litoral sud i demà nova jornada de calor. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, però sí que trobem incidències en una de les carreteres més properes a Sabadell, concretament a la B30, al seu pas per Barberà del Vallès. Trobem 1,5 quilòmetres de retencions a aquesta hora en el punt per connectar amb l'enllaç amb la C58 en sentit sud. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. No s'espera un rebrot del coronavirus a casa nostra fins la tardor i no seria tan virulent com el primer. Així ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, malgrat que els casos de nous infectats encara van a l'alça a tot el món.
Són brots que teòricament són controlables. Ara, a Brasil, per exemple, doncs estan com estàvem nosaltres fa 3 mesos, però pitjor, perquè ja han passat d'un milió de casos. O sigui que el món encara ha d'estar molt alerta. En canvi, a nivell local, nosaltres estem molt tranquils. O sigui, hem de vigilar que no apareguin casos, però fa setmanes que estem fent mides de desconfinament i cap mida d'aquestes ens ha portat a un rebrot a casa nostra, amb la qual vol dir que nosaltres estem molt bé en aquest moment de situació epidemiològica.
En aquest sentit, desmenteix que hagin augmentat els contagis entre joves.
De fet, assegura que és una conclusió derivada del fet que s'estan realitzant més proves diagnòstiques. En tot cas, tant des de l'atenció primària com des dels hospitals, ja estan treballant perquè davant un nou rebrot es puguin aïllar millor els casos.
Si això es detecta ràpid, potser tallarem la transmissió. I amb això estem, en preparar-nos per fer aquesta tàctica de detectar no malalts greus que arriben a l'hospital, sinó malalts que amb molt pocs símptomes comencen a ser ja contagiosos. Jo em conformaria amb això. La gent diu, no, però és que a més hi ha gent que sense símptomes també contagia. Però aquests són la minoria. O sigui, la major part de la gent un dia o altre acaba fent símptomes, amb el qual, si aquests els tractem aïllant-los, sí que podem evitar la transmissió.
El doctor del Taulí és optimista perquè s'ha après molt sobre el coronavirus en aquests 3 mesos, com tractaments per reduir els símptomes dels pacients. No obstant això, també admet que encara els falten 2 eines essencials per fer front a la Covid-19, la vacuna i un tractament antivíric.
Encara en l'àmbit sanitari, els serveis socials municipals podrien acabar fora dels centres d'atenció primària. El Servei Català de la Salut manté converses amb l'Ajuntament de Sabadell per poder disposar de més espais als ambulatoris arran de la Covid-19 i la previsió que els casos puguin tornar a augmentar la pròxima tardor. La regidoria de social, però no renuncia a mantenir el model que ha funcionat a la ciutat durant els últims 40 anys.
La directora del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental, la doctora Montserrat Teixidor, desmenteix que un canvi d'ubicació dels treballadors socials suposi canviar el model. Ara bé, reconeix que els centres d'atenció primària de Sabadell necessiten tenir més espai físic per donar resposta a un possible rebrot de casos a partir del setembre.
Podríem dir biosegur, no? Sí, hem estat fent una valoració conjuntament amb l'Ajuntament, anem mirant els centres que podem, quina necessitat tenen d'espais, ho estem valorant, ho estem treballant. Però això no té res a veure amb la coordinació ni la gestió. Això ha de seguir igual.
Des de l'inici de l'estat d'alarma, els treballadors socials dels CAP han combinat l'atenció presencial als centres cívics amb el teletreball, una sortida dels ambulatoris que podria ser definitiva, a l'espera de trobar una nova ubicació. Fons municipals, però, no donen res per tancat i han explicat a aquesta emissora que s'estan converses amb l'ICS per mirar de trobar la millor solució. Segons les mateixes fonts, l'objectiu és preservar, diuen, un model que ha funcionat i ha estat de referència fins ara, mantenir-ne la qualitat i alhora vetllar per la seguretat dels treballadors. Per la seva part, el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, a través de la portaveu i diputada vallesana Marta Ribas, ha traslladat una pregunta al govern català sobre quan es reprendrà l'estreta col·laboració entre els serveis socials municipals de Sabadell i els serveis sanitaris del CAP.
La reorganització dels treballadors socials s'està discutint mentre, mica en mica, els CAP sabadellenc tornen a la normalitat després de la crisi sanitària. En els últims dies, el Departament de Salut ha confirmat la reobertura del CAP Gràcia als mesos de juliol i agost, tot i que en horari reduït de 8 del matí a 3 de la tarda, mentre que el setembre oferirà el servei habitual. Així mateix, el CAP Concòrdia, que durant la pandèmia centralitzats l'atenció pediàtrica de la zona nord de Sabadell, recuperarà les visites als adults a partir del setembre. Malgrat que són diverses les veus i entitats que demanen la construcció d'un alberg permanent a la ciutat, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha descartat que sigui viable la posada en marxa, almenys en un futur immediat. Com a contrapartida, en canvi, l'Ajuntament apostarà per impulsar i dotar de recursos altres models i projectes, com són els pisos compartits o les habitacions de lloguer per millorar la integració de les persones que viuen al carrer.
Durant la Junta de Govern, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha deixat clar que la construcció d'un alberg fix a Sabadell per atendre les persones sense llar ara mateix és inviable, tot i que aquesta és una reclamació que defensen diverses entitats sabadellenques i també la síndica municipal, Eva Bellan, des de fa temps. El titular d'Acció Social, Eloi Cortés, creu que aquestes demandes, però, no són realistes ni tan fàcils d'aconseguir.
I això és una cosa que òbviament, està debat des de fa temps. Jo faria la reflexió davant d'aquestes demandes que no és tan fàcil muntar un dispositiu d'aquests i que parlar de fàbriques, que hi ha moltes fàbriques buides i que es pot situar allà, jo crec que, bueno, que la realitat és més complicada, especialment quan s'ha de muntar aquest dispositiu, perquè a la vista està, no?, que no va ser fàcil tampoc engegar aquest dispositiu d'emergència amb totes les facilitats a nivell pressupostari i a nivell de tramitació administrativa que teníem per l'estat d'alarma. És a dir, tot i així ja ens va costar.
Pel que fa a l'alberg temporal, serà de funcionar el pròxim 30 de juny, una decisió que ha aixecat diverses veus contràries. De fet, des de la plataforma Ningú Sense Llar han convocat una concentració el mateix divendres a la tarda davant de l'Ajuntament perquè es mantingui l'operatiu en marxa i també una recollida de signatures a la plataforma Change.org. Cal recordar que a l'alberg temporal ara només hi continuen 18 residents, però durant la crisi del coronavirus el dispositiu d'emergència ha arribat a acollir una 40ena de persones sense llar. La gran majoria han marxat per decisió pròpia. Alguns han tornat al seu país d'origen. Uns pocs han estat expulsats per mal comportament i d'altres encara hi són.
Notícies vespre.
Esquerra Republicana engega la maquinària legal per tombar el fraccionament del deute d'Esmats amb l'Ajuntament. Els republicans han presentat un recurs de reposició contra el decret com a pas previ a portar el cas del contenciós administratiu. La formació independentista considera que no es donaven les circumstàncies perquè l'empresa tornés a demanar fraccionar el deute després de la negativa que va rebre el gener.
Esmats deu 2,5 milions d'euros a la ciutat en concepte de liquidacions dels anys 2015 i 2016. Un import que ha demanat dos cops que el pogués pagar de forma fraccionada, sent negada la primera petició, però acceptada la segona. Per Esquerra Republicana no es donen les condicions perquè Esmats fes per segon cop la petició, així com cap argument perquè s'accepti el fraccionament del pagament. Per això han iniciat un procediment per portar el decret al contenciós administratiu. Raúl García Barroso és regidor dels Republicans.
La llei, perquè hi hagi una segona petició de fraccionament, demana que hi hagi un canvi de circumstàncies. Clar, aquí l'Ajuntament s'empara en que aquest canvi de circumstàncies ho fa el fet que es marxa a portar ara menys garanties que abans. I jo, nosaltres argumentem en el nostre recurs que justament això no és un motiu per considerar que hi ha canvis de circumstàncies.
Per altra banda, Esquerra reafirma en denunciar que el tresorer de l'Ajuntament es va inhibir de firmar el decret després que aquest fos redactat. En concret, asseguren que Josep Abellán va renunciar 29 hores després d'haver-se avalat el fraccionament. Una participació polèmica pel fet que Abellán és testimoni de la peça del cas Mercuri que investiga el contracte amb Esmatza.
Segons fonts municipals, els serveis jurídics municipals estudiaran el recurs de reposició presentat per Esquerra. I no deixem l'àmbit judicial perquè el jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional ha citat a declarar 6 persones el 30 de juny en el marc de l'operació Judas. La declaració es farà de forma telemàtica des dels jutjats de Sabadell i els de Mollet. L'entitat que els defensa, Alerta Solidària, critica que la Fiscalia segueix endavant amb el procés judicial si bé no han pogut accedir encara als seus escrits i denuncia, per tant, la situació d'indefensió jurídica.
Són en David i la Clara, una parella sabadellenca ja detinguts el 23-S i en Rafel, la Caral, la Sònia i l'Ester, tots del Vallès. Se'ls investiga per pertinença a organització terrorista. Xavier Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària, ha detallat avui en roda de premsa en quin punt està el procés judicial.
Clar, el David i la Clara, quan van ser detingudes, no van passar a disposició judicial. És a dir, que quedava pendent el tràmit de ser citades, diguéssim, en dependència judicial. Val? I, per tant, per això se va citar elles, perquè quedava pendent aquest tràmit, i alhora s'incorpora 4 persones més a la causa que no han estat detingudes, que estan investigades i que se la cita directament a jutjats.
Des d'Alerta Solidària exigeixen l'arxivament de la causa, així com responsabilitzar a tots els funcionaris implicats en la mateixa. Al mateix temps expliquen que és evident que la Fiscalia ha continuat la investigació.
Després del 23 de setembre s'ha seguit investigant, s'ha seguit perseguint a l'independentisme al marc d'aquesta operació Judas i hem pogut tenir accés a 2 volums nous, fins fa poc qualificats de secrets, que en teoria anirien a justificar el per què s'imputa a aquestes 4 persones noves. Bàsicament el que se'ls imputa és haver participat en mobilitzacions post-sentència, el fet de conèixer algunes de les persones imputades i algunes d'elles tenir relacions més o menys properes, i bàsicament aquests serien els elements que se'ls imputa per acusar-los de pertinença a organització terrorista.
Pellicer critica que darrere la rebaixa formal d'anar directament a declarar sense detenció es manté una petició d'acusacions molt greus amb penes que podrien ser molt elevades. Per Alerta Solidària es tracta d'una persecució a l'independentisme, però també a la mobilització popular. Avui a les 8 del vespre s'ha previst una concentració a la plaça Sant Roc per demanar-ne l'absolució, així com a la resta de municipis dels imputats Mollet i Sentmenat.
La Revetlla de Sant Joan d'aquest any arriba amb unes mesures de seguretat que són més estrictes que mai. L'Ajuntament de Sabadell ha activat un dispositiu especial amb un doble objectiu. D'una banda, la prevenció i seguretat davant del foc i de l'altra, precaució davant la pandèmia del coronavirus.
Per aquest doble motiu es volen evitar les aglomeracions als carrers i també els actes multitudinaris. El consistori ha prohibit les fogueres al carrer i les barbacoes de Sant Julià i les de Can Junqueras quedaran precintades. També es controlarà que no es formin grups superiors a 20 individus i que respectin les mesures de seguretat, així com l'ús de mascareta o la distància d'un metre i mig entre persones. Des de l'Ajuntament també recorda que no s'ha d'utilitzar gel hidroalcohòlic per les mans quan es manipuli material pirotècnic, ja que aquest és inflamable. A més, el tercer tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, recorda que si es beu, no es pot conduir.
La festa de Sant Joan, pues, és una festa que s'ha de disfrutar, però s'ha de tenir cuidado a l'hora de beure per agafar el cotxe. I això és el que han de tenir present la ciutadania i sobretot els més joves, que cal gaudir d'una festa segura i evitar el desplaçament de vehicles en situacions que no poden ser com beure i conduir.
Sant Joan també comptarà amb un dispositiu de reforç de la policia municipal, que tindrà 10 patrulles vigilant per la ciutat. També s'incrementaran els controls d'alcoholèmia i comptaran amb el suport dels Mossos d'Esquadra i els bombers. Pel que fa a l'ADF, mobilitzarà una vintena d'efectius.
Precisament la tradició, que serveix com a tret de sortida de la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, també estarà marcada aquest any per la pandèmia. I és que la flama no podrà arribar a la ciutat físicament, perquè només 3 persones del conjunt del país han rebut el permís per anar-la a buscar. Amb tot, la flama es portarà directament al Parlament sense repartir-se pels 400 pobles que participen en la tradició, però això no significa que no se celebri a la ciutat.
No, perquè es demana als sabadellencs la seva complicitat perquè el símbol de la flama estigui ben present la nit del solstici d'estiu. Ho apunta aquesta emissora la presidenta d'Òmnium Sabadell, Teresa Mira.
És que es faci una petita flama a cada balcó i a cada finestra, no? Això, encens la flama per a tu, és la campanya que va associada a tota aquesta virtualitat. Torna a ser que hem decidit que la flama, malgrat que ja estem en fase 3 o fase 4 o interfase no sé quan, la flama continua confinada perquè, de fet, ningú esborrarà aquests més de 100 dies de confinament de la ment de ningú. El que ha passat és molt gran.
Demà serà el torn de la xerrada telemàtica, que servirà per abordar 3 qüestions. D'una banda, els membres de la Unió Excursionista de Sabadell explicaran l'experiència de pujar al Canigó, ja que eren ells els que habitualment anaven a buscar la flama. Tot seguit, Blanca de Llobert, una de les 3 persones designades per recollir la flama aquest any, farà una crònica d'aquest periple fins al Parlament. Així mateix, també s'abordaran els valors de fraternitat que suposa aquesta tradició. I, per últim, es parlarà de la trajectòria de la flama del Canigó, que aquest any arriba als 55 anys de vida, de la mà de l'historiador i col·laborador de Ràdio Sabadell, Josep Alavedra. L'acte arrencarà a les 6 de la tarda.
Les agències de viatges locals ja s'han resignat a passar un estiu sense grans viatges. Els sabadellencs optarem per passar les vacances a prop de casa, ja sigui a Catalunya, descobrint l'estat espanyol o bé creuant la frontera més pròxima al sud de França. Els viatges en cotxe i en família sembla que s'imposaran els avions i les grans escapades dels últims anys.
Tot i que les fronteres de l'espai Schengen ja estan obertes i es pot viatjar per Europa, aquest any els sabadellencs hem decidit conèixer els pobles i paisatges del costat de casa. Alguns ho prenen com una oportunitat, mentre que d'altres ho fan per la por que la pandèmia torni i canceli els plans previstos. Ho explica Eva Vicent, de l'agència Veuremont.
Per aquest estiu la gent farà molt turisme local, aprofitaran i coneixeran el nostre país, Catalunya, que hi ha molta gent, que hi ha molts racons fantàstics que encara no coneix. Es farà molt turisme per aquí prop i sí que hi ha algú que s'animarà i farà alguna coseta per Europa. Per aquest any la llarga distància és complicada, pel tancament de fronteres que tenim, per la poca mobilitat, per la poca disponibilitat de vols, però per Europa es preveu que ara a partir de l'1 de juliol comencin a haver molts més vols i gent que té ganes de fer una escapada doncs, fora de casa, doncs, que pugui sortir a conèixer alguna cosa d'Europa que encara no coneix.
Tot i la por dels consumidors a reservar grans escapades, les agències expliquen que hi ha assegurances per garantir que es tornaran els diners. Arnau Solsona, de Vallès Tours.
Tots els viatges s'estan donant amb tota la seguretat, amb assegurances que permetin cancel·lacions, repatriacions, tal i com hem actuat a les agències de viatges durant aquesta crisi, retornant tots els diners, intentant vetllar doncs, per la seguretat i ara més que mai posicionar-nos com a referents i coneixedors professionals del que és el turisme.
La Unió Europea, per motivar la mobilitat, ha obert un portal web des d'on es poden consultar quins països es poden visitar i quins tenen l'accés restringit. Es pot consultar la informació actualitzada a reopen.europa.eu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
5 cites d'espectacles familiars per als 5 divendres del mes de juliol. Aquesta és la proposta que comença la setmana que ve de la mà de la Sala Teatre i que es podrà veure al pati del Casal Pere IV sempre a les 7 del vespre. El cicle s'anomena La Sala a la Fresca. L'organització demana que el públic conservi l'entrada comprada en format digital al mòbil i d'aquesta manera no caldrà usar paper.
Els tiquets es posaran a la venda a partir del dia 25 a la web de la sala. Els assistents s'agruparan per àmbits familiars i hauran de mantenir les distàncies de seguretat. La directora de la sala, Eulàlia Ribó, Rivera, matisa el programa El Cafè de la Ràdio que l'aposta no és de quilòmetre zero.
El quilòmetre zero ja estarà molt present amb les activitats que fa l'Ajuntament, companyies d'arts escèniques, professionals, infantils, n'hi han, però tampoc n'hi han com per poder fer tot un cicle tan gran, no? I perquè ja estaran representades en altres moments en aquest projecte de l'Ajuntament i, per tant, ens semblava que com a sala, que com a centre de creació de nens i nenes, de públic familiar, també teníem l'obligació d'acompanyar el sector, no?
La setmana que ve, el dia 3, arriba un viatge a bord d'una A majúscula. Es tracta de La gran aventura de Marcel Gross, un espectacle multicòmic i minimèdia. Després, el 10, serà el moment del circ i l'il·lusionisme amb Sergi Buca i Magiquíssim. La funció on es crea una atmosfera misteriosa. El 17 arriba Nàufrags, d'Industrial Teatrera. Es tracta de dos clowns que viuen quotidianament a la deriva. El 24, les titelles de Festuc Teatre adapten un clàssic, La mongetera màgica. Tanca el cicle el dia 31, un espectacle de música visual basat en històries i preguntes d'aquelles que a priori semblen inversemblants. Es tracta de Contes per minuts, de Pep López. Pel que fa a la nova temporada, Rivera diu que s'està reprogramant les activitats suspeses pel coronavirus.
De cara al setembre, la idea és començar, com sempre, el primer cap de setmana d'octubre, intentar fer la programació que més o menys teníem ja programada i acollir tots aquells espectacles que no vam poder estar a la sala perquè vam tancar, tornar-los a reprogramar, que això ja ho estem fent, dins la programació de la temporada 2021.
La nova temporada es presentarà el mateix mes de setembre.
Ei, què tal, canalla? Fem programa de Sant Joan o què? És que estic pendent d'anar a la meva segona residència de Menorca i, bueno, la segona residència de l'illa, de totes les residències que tinc. Bueno, ja em dieu. Apa!
Qui ara? Jo estic una mica liat ara a Nova Zelanda per un tema relacionat amb coses meves. Si hem de gravar, digueu-m'ho ja, que vaig una mica molt medicat. Ai, dic liat.
Però com ho hem de fer, això? És a dir, hem d'anar a la ràdio o podem posar un programa de l'any passat?
Tanqueu la boca, pallassos, feu-vos-ho com vulgueu, però dimarts 23 de juny a les 9 del vespre us vull aquí, a la ràdio, fent un programa especial de Sant Joan.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa. Do what you want!
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Notícies vespre.
Per sortir fora de Sabadell i de la comarca, fer un repàs a l'actualitat més general. Un dia més parlant de xifres, perquè el Ministeri de Sanitat xifra en 28.324 el total de morts per coronavirus a Espanya, un mes que ahir diumenge.
Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 21 defuncions en els últims 7 dies, 8 dels quals a Madrid, 6 a Castella i Lleó i una a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 246.504 casos confirmats per proves diagnòstiques, 232 més que el total d'ahir.
La Generalitat demana al govern espanyol l'aplicació d'un permís de maternitat i paternitat si les escoles no poden obrir amb normalitat pel coronavirus.
L'objectiu seria evitar un major impacte en les dones i que hagin d'abandonar la feina temporalment. En el cas de les famílies monoparentals, els permisos s'haurien de poder acumular. D'altra banda, el teletreball ha estat més estès entre les dones que entre els homes, que han tornat abans a la feina presencialment.
D'altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que el sistema sanitari espanyol està preparat per un possible rebrot del coronavirus. Ho ha dit el mateix dia que el Baix Cinca i la Llitera de la Franja de Ponent i el Cinca Mitjà tornen a la fase 2 de la desescalada. La Conselleria de Sanitat del Govern d'Aragó ha pres aquesta decisió després de diversos brots detectats en els últims dies. El retorn a la fase 2 d'aquestes tres comarques d'Osca suposa reduir els aforaments a l'interior dels bars i restaurants i també a les piscines. I en àmbit judicial, Jordi Montull, ex número 2 del Palau de la Música, ha ingressat aquesta tarda a la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires per començar a complir la pena de 7 anys, 6 mesos i 15 dies que li va imposar el Tribunal Suprem del cas Palau. Montull, igual que Fèlix Millet i l'extresorer de Convergència Daniel Osàcar, tenia fins dijous que ve per ingressar en un centre penitenciari, segons va imposar l'Audiència de Barcelona. Moment ara pels esports.
veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, la Junta d'Andalusia permetrà la presència d'espectadors al Playoff Express, després que el Consejo Superior de Deportes deixés la decisió en mans de cada autonomia i no en les de la Federació Espanyola. El govern andalús ha aprovat l'obertura al públic dels recintes esportius a l'aire lliure.
En concret, es permet la presència de fins a 1.500 espectadors o un aforament màxim del 65% en el cas dels estadis més petits. Una restricció, la segona, que només afectaria les instal·lacions del Marbella Football Center. Tanmateix, l'ordre de la Junta també estableix que es podrà superar aquest aforament en el cas dels esdeveniments esportius d'especial interès. Tot plegat en setmana de sorteig, dijous a les 8 del vespre i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, el Centre d'Esport Sabadell coneixerà el seu rival a la primera ronda d'aquest Playoff Express. Avui els homes d'Antonio Hidalgo s'han entrenat sota una intensa calor, Sant Oleguer, Badri Cuevas, Néstor Carol i Aleix Roig fent treball al marge. Un cop finalitzada la sessió, la plantilla ha rebut el suport d'una trentena de membres de la penya Honor 1903.
Un dels factors que també podria jugar un paper important en aquest Playoff Express és el de l'experiència dels jugadors en aquest tipus de partits. En l'actual plantilla del Centre d'Esports, per exemple, fins a 14 futbolistes han disputat les eliminatòries per pujar a segona.
El que més, en 4 ocasions, ha estat el porter Ian Mackay, sortint victoriós en el seu primer intent amb la Pontferradina, però quedant-se amb la mel als llavis les últimes 3 vegades, amb el Racing de Ferrol i de manera consecutiva. Futbolistes com Adri Cuevas, Ever Pena, Òscar Rubio o Manu Lanzarote han disputat 3 play-offs d'ascens a segona i en algunes ocasions amb desenllaços dramàtics. Òscar Rubio, per exemple, va fallar des dels 11 metres en la decisiva tanda de penals contra el Sevilla Atlético i l'Anza no va poder complir el somni de pujar ni amb el Sant Andreu per partida doble ni amb l'Eibar el 2011, l'any que el Sabadell s'hi va retornar al futbol professional. En canvi, Antonio Romero i Jesús Olmo, dos jugadors que s'han quedat sense fitxa enguany, sí saben que és ascendir amb els seus equips. En total, la plantilla arlequinada suma 7 ascensos en 31 play-offs disputats. L'únic que ho ha fet en 2 ocasions ha estat precisament Romero.
I de camí a Màlaga per disputar el playoff es troba el sabadellenc Àlex Llamas en el seu cas per afrontar el títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Igual que el Centre d'Esports, el jugador d'Osasuna Magna també està tan sols 3 partits del somni. Fa només 2 setmanes que l'equip de Llamas es pot entrenar i, com ha explicat el mateix jugador, ho estan fent amb unes condicions poc òptimes.
Ara és difícil perquè encara no es pot entrenar amb contacte. Doncs aviam com serà el partit, perquè si tothom ho ha fet bé... Han sigut 2 setmanes d'entrenament que ningú ha pogut tindre contacte de jugadors, amb espais, a l'aire lliure una mica. O sigui, tothom tindrà el mateix nivell de joc, jo crec.
L'expedició d'Osasuna ha sortit aquest matí per estar present demà a primera hora per fer-se les proves de coronavirus. Llamas encara pertany al club navarrès, tot i que s'ha especulat amb el seu retorn a Catalunya, concretament a l'Indústries. Fins que no finalitzi el playoff, però, el sabadellenc no confirmarà el seu pròxim destí.
I l'Astralpool masculí de waterpolo tornarà a jugar a Europa la pròxima temporada. 2 anys després de l'últim partit de Champions, l'equip de Quim Colet s'estrenarà el 30 d'octubre a l'Eurocup.
Una segona màxima competició continental que enguany canvia de format, com va publicar l'Alain Díaz enrere, es jugaran 2 rondes classificatòries i a partir de 8 anys a doble partit, anada i tornada. En declaracions, l'hotel suís Colet ha alertat que la reducció de participants a la Champions farà augmentar el nivell d'aquest Eurocup.
És una competició que serà molt, molt, molt forta. Pensa que, clar, el nou format ve donat perquè també hi ha un nou format de Champions, no final, però hi ha una reducció en nombre d'equips que tindran l'accés a la lligueta amb 2 grups, i això fa que equips de molt bon nivell doncs no tinguin accés en aquesta lligueta de Champions i estiguin a Europa. Per tant, es preveu que els 8ens de final, els 16 equips que arribin, en realitat seran equips d'un nivell molt, molt elevat.
Recordem que la Natació Sabadell va ser quarta de Lliga, tot i que en el moment de l'aturada havia jugat un partit menys que el Terrassa, que anirà a la Champions. De cara al pròxim curs, l'Astralpool ha donat 4 baixes i a l'espera de tancar el fitxatge del jove Bernat Sanauja, només ha anunciat la incorporació del boia serbi Nemanja Ubovic.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 22 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.